La vinya.
La vinya.
Tota la música.
Tota la música.
De la A fins a la Z. Hey, què tal? Benvinguts i benvingudes a un nou episodi d'aquesta setena temporada, 11è episodi ja, i avui us proposem un viatge pel glam, pel maquillatge i l'actitud més desvergonyida del rock, la història de Kiss. El grup neix a Nova York el 1973 de la mà de Paul Stanley i Gene Simmons, als quals s'hi afegirien Ace Frehley i Peter Criss. El nom, Kiss, va sorgir d'una conversa casual. Stanley va dir que volia un nom curt que tothom pogués recordar. I així va néixer una de les marques més potents de la història del rock. Les seves cares pintades, el Demon, l'Starchild, l'Spaceman i el Catman, representaven els seus alter egos, una manera de donar màgia i misteri a l'espectacle. I comencem amb Strutter, del seu primer disc, Kiss, del 1974, on ja es veu clar el seu so cru entre el glam i el hard rock, un debut que, tot i no triomfar al principi, va començar a construir el seu mite escènic. Ja veieu que comencem amb Kiss d'una manera espectacular i continuem amb els seus concerts plens de foc, explosions i llengües impossiblement llargues. Kiss van redefinir el concepte d'espectacle. L'any 1975 publiquen Dressed to Kill i el món s'enamora del seu himne etern, Rock and Roll All Night, una cançó que esdevindrà el seu crit de guerra. The party's just begun, we'll let you in. You drive us wild, we'll drive you crazy. El 1976, amb Rock and Roll Over, van mostrar la seva cara més melòdica amb Hard Luck Woman, una cançó que Peter Criss canta amb la mateixa ànima que Rod Stewart. La seva versatilitat va sorprendre molts crítics que començaven a veure que Kiss no només era maquillatge i foc. I really Un any més tard arribava Love Gun, el 1977, i el seu tema homònim, pur rock teatral i sensual, amb Kiss al cim de la seva popularitat, amb còmics, nines i una pel·lícula. Era més que una banda, era un univers. El 1979, Dynasty va portar un gir cap al disco rock amb I Was Made for Loving You. Tot i les crítiques dels fans més durs, va ser un èxit mundial. Amb un mash del 1980, Kiss comença una nova etapa. Shandy destaca com un tema suau i tots i els bons resultats internacionals, Peter Criss abandona la banda poc després. Kiss estava mutant, com sempre.
Another mess I got myself in, and when you touch say goodbye.
Say goodbye.
El 1982, Creatures of the Night va recuperar la força del hard rock amb I Love It Loud, un retorn a les arrels més potents amb l'arribada d'Eric Carr a la bateria. Aquell rugit metàl·lic anunciava una nova era.
Un any més tard, Lick It Up, del 1983, va fer història. Kiss es va despullar del maquillatge. La cançó Lick It Up marcava l'inici d'una etapa més directa i moderna. El públic va descobrir les seves cares i el grup va demostrar que podia triomfar igual, sense màscara.
Amb Animalize del 1984 i el tema Heavens on Fire van continuar la seva ascensió amb nous membres, riffs incendiaris i gires multitudinàries. Era l'era MTV i Kiss hi va brillar com mai.
Heaven.
El 1987, Crazy Nights va mostrar un so més comercial, amb sintetitzadors i cors enganxosos. Crazy, Crazy Nights és un crit d'eufòria que es va convertir en un himne als estadis de tot el món.
Amb Hot in the Shade, l'any 1989, la balada Forever va mostrar el costat més tendre de la banda, amb una melodia escrita per Paul Stanley i Michael Bolton, un tema inesperadament romàntic dins del seu repertori.
Tanquem amb God Gave Rock and Roll to You Too del disc Revenge del 1992, una versió poderosa que celebra el llegat del rock com una religió. Eric Carr, que morirà poc després i deixava empremta, donant al tema un to gairebé espiritual, una gran manera d'acomiadar un viatge per 5 dècades de maquillatge, foc i actitud.
I així tanca el nostre repàs a Kiss, una banda que no només va fer història, sinó que va convertir el rock en espectacle i l'espectacle en llegenda.
Bé, doncs arribem a les recomanacions, aquella part on nosaltres dos posem aquell granet de sorra de la nostra música preferida, podríem dir, de cada lletra. Joan, tu primer.
Doncs mira, parlarem de Keane. De fet, quan Keane van publicar Somewhere Only We Know el 2004, van sorprendre tothom amb un so pop-rock elegant, sense guitarres. El grup, format per Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley i Richard Hughes, basava tot el seu so en el piano i la veu, creant una atmosfera melancòlica i molt britànica. Aquesta cançó, inclosa al disc Hopes and Fears, parla d'un lloc emocional, d'aquells espais íntims que tots guardem en la memòria. Va ser el tema que els va catapultar a la fama internacional i encara avui és una de les cançons més versionades del segle XXI. Gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Bé, després d'escoltar aquest tema sense guitarres, passarem a un aspecte també del rock molt interessant, Sergi, no?
Canviarem bastant amb King Crimson, amb Epitaph, del 1969, i és que van escriure un dels capítols més importants del rock progressiu. Liderats per Robert Fripp, el grup va desafiar totes les convencions musicals amb el seu àlbum debut In the Court of the Crimson King. Un disc fosc, poètic i fascinant. Epitaph és una reflexió sobre la guerra i el destí de la humanitat, amb una força emocional impressionant. Es diu que alguns crítics de l'època la van comparar amb una simfonia contemporània per la seva complexitat i intensitat, una obra mestra absoluta.
I anem per la frase de Kiss. De fet, és allò que Gene Simmons ja va dir una vegada. Kiss no és només una banda, és una religió elèctrica.
Fins aquí. Aquesta cara, ens veiem a la cara B i us deixem amb aquest final, amb aquest viatge de King Crimson.
La vinya.
Tota la música.
Tota la música.
De la A
fins a la Z.
I en aquesta cara bé, com sigui que tampoc hem trobat grups espanyols que poguessin complaure els espectadors i radioients, doncs...
Els cops.
És veritat.
La vinya.
La vinya. Tota la música.
Tota la música.
De la A
fins a la Z.
I en aquesta cara B, com sigui que tampoc hem trobat cap grup espanyol amb aquesta lletra, parlarem de The Kinks, justament l'elegància britànica del rock.
Els Kinks van néixer a Londres l'any 1964 de la mà dels germans Ray i Dave Davies, dues personalitats oposades però complementàries que van definir el so britànic dels 60.
Amb Pete Quaife al baix i Mick Avory a la bateria van ser pioners d'un rock cru, directe i amb actitud, i que influiria generacions sinceres. El nom de Kinks prové, segons es diu, del seu gust per trencar normes i ser kinky, excèntrics, diferents.
I estem començant amb You Really Got Me, el tema que estem escoltant, que els va catapultar a la fama. Publicat el 1964, el seu riff distorsionat, obra de Dave Davies, que va tallar el seu amplificador amb una navalla, es considera un dels primers sons hard rock de la història. I aquí teniu, per cert, el gran solo.
Amb el seu segon èxit, All Day and All of the Night, van demostrar que aquell so no era casual. Els Kinks havien trobat la fórmula: energia, actitud i ironia britànica.
El 1965 publiquen Kinda Kinks i amb Well Respected Men comencen a mostrar un costat més crític i sarcàstic, retratant la societat anglesa amb humor i elegància.
Discuss
passing foreign trade, and she passes looks as well as bills at every suave young man. But he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he likes his own backyard, and he likes his fags the best, 'cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best. And he hopes to grab his father's boot when fate just passes on, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he plays a soft guitar.
Amb Till the End of the Day, del disc The King Controversy, consoliden el seu so i el carisma de Ray Davies com a compositor, capaç de combinar rebel·lia i sensibilitat.
El 1966 arriba Face to Face, un àlbum que marca un canvi estilístic, menys riffs i més sofisticació. Sunny Afternoon n'és el millor exemple, una cançó que parla de decadència i privilegis amb una melodia irresistiblement britànica.
Live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here sipping at my ice cold. Blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why I ought to stay. 'Cause I love to live so pleasantly.
Un any després publiquen Something Else amb la mítica Waterloo Sunset, una de les cançons més belles del pop anglès. Ray Davies va dir: "És un tema que parla de la solitud dins d'una ciutat plena de gent.
El 1968 editen The Kings Are the Village Green Preservation Society, un homenatge melancòlic a l'Anglaterra tradicional. Picture Book és una joia que anys després revifaria gràcies a un anunci de fotografia. El 1969, amb Arthur, or the Decline and Fall of the British Empire, els Kings signen una sàtira política disfressada d'òpera rock. La cançó Victòria n'és la mostra perfecta, ironia, èpica i genialitat.
Thank you.
El 1970 arriba en el seu moment més polèmic, amb Lola, una cançó sobre una trobada amb una persona trans en un club nocturn. Amb aquesta valentia, Ray Davies va demostrar que no els feia por trencar tabús.
Amb el tema Supersonic Rocket Ship del disc Everybody's in Showbiz, la banda experimenta amb sons caribenys i missatges universals sobre igualtat i llibertat.
Sonic rocket ship, nobody has to be helped, nobody needs to be out of sight. Nobody's gonna travel second class, there'll be equality and no suppression of minorities.
El 1978, amb l'àlbum Misfits, els Kings recuperen el to introspectiu. A Rock and Roll Fantasy és gairebé un autorretrat de Ray Davies parlant del pas del temps i de seguir creient en la música.
Say we've got nothing left to prove. The king is dead, rock is done. You might be through, but I've just begun. I don't know, I feel free and I won't let go. Before you go, there's something you ought to know. And he lives for our music. It's the only thing that gets him by. He's watched us grow, and he's seen all our shows. He's seen us grow, and he's seen us high. Oh, but you and me keep thinking
I tanquem aquest viatge amb la cançó Living on a Thin Line del disc Word of Mouth del 1984, escrita per Dave Davies, una peça fosca i reflexiva sobre la decadència d'Anglaterra i de la pròpia banda.
Els Kings van ser una de les bandes més influents del segle XX, pares del Britpop i admirats per grups com Blur o Oasis. Amb més de 3 dècades d'història, van saber combinar humor, crítica social i bellesa musical com ningú. I amb aquesta filosofia tan britànica tanquem el nostre recorregut per la història dels Kings, una banda que va saber fer del sarcasme una forma d'art i del pop una revolució. Bé, ja som una altra vegada al moment màgic de les recomanacions. Sergi, endavant amb la teva.
Doncs a mi em toca Kaiser Chiefs, i és que Ruby va ser el gran èxit d'aquesta banda el 2007, un tema irresistible que els va consolidar com una de les bandes més importants del Britpop modern. Amb la veu inconfusible de Ricky Wilson i aquella energia contagiosa, la cançó es va convertir en un himne instantani. El grup, originari de Leeds, va confessar que el nom Ruby no es referia a ningú en concret, però que sonava perfecte per cridar-lo ben fort. Frescor, ironia i molt de ritme per començar a moure el cap, escoltem Ruby, 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 Ruby! The romance is dead, cause the soul is... Bé, després d'aquest Ruby, acabem amb la teva recomanació. Joan, què ens tens preparat?
Doncs mira, parlarem d'un grup de l'estat de Nevada, dels Estats Units, de la ciutat, dels casinos, del joc. El 2004, The Killers van irrompre amb una energia imparable gràcies a Somebody Told Me, el seu primer gran èxit. Amb Brandon Flowers al capdavant, el grup de Las Vegas combinava l'esperit del rock dels 80 amb sintetitzadors moderns i una actitud descarada. La cançó, plena d'ironia i de frases memorables, parla del joc de les identitats i de la confusió en les relacions. Flowers recorda que la van escriure en un petit garatge sense imaginar que acabaria sonant a tot el món.
Never thought I'd let a rumor
la frase de The Kings, i és que, com va dir Ray Davies, ser un king era més que tocar rock, era mirar el món amb un somriure sarcàstic i una llàgrima als ulls. Fins aquí aquest episodi. Ens veurem en el proper amb la lletra L i us deixem amb aquest final de The Killers, Somebody Told Me!